TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 27 de febrer, jornada en què estan pendents que es reprengui la recerca de tres embarcacions amb una vuitantena de migrants a bord que, segons l'ONG Caminando Fronteras, han desaparegut en la ruta entre Algèria i les Balears. Entre les persones que hi viatjaven hi ha 10 dones i 2 nadons. Un helicòpter de salvament marítim ja va rastrejar ahir al sud de Mallorca, també la zona de Cabrera, per intentar localitzar juntament amb avions de Frontex les embarcacions, de moment, però, sense cap resultat. Segons la denúncia de l'entitat, les barques havien partit fa 5 dies d'Algèria cap a les Balears. Elena Maleno n'és la fundadora.
Sabemos que ya por la experiencia que tenemos del año pasado, que muchas embarcaciones cuando salen pues se quedan atrás, son las embarcaciones pues que están peor, que tienen malos motores, que necesitan más apoyo, con gente más vulnerable.
Tot d'una ampliant la informació en una jornada en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Està previst que avui la Junta de Govern a l'Ajuntament de Palma faci una passa més en el desallotjament de les persones que viuen a l'antiga presó de la ciutat.
Després de les identificacions que varen començar dimecres, avui es donarà a conèixer el cens actualitzat per poder notificar els residents que han d'abandonar les instal·lacions. Tot després d'un pla ahir, tens el qual els residents de l'antiga presó varen demanar solucions residencials per a ella.
I en matèria educativa hi ha novetats en el procés d'escolarització per al pròxim curs.
Serà la primera vegada que Palma i tots els altres municipis de Mallorca, llevat de 5, tindran una única zona d'escolarització. A més, també destaca que hi haurà 15.300 places públiques gratuïtes per als infants de 0 a 3 anys de les illes.
I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort de dues persones al seu domicili de Porto Coloma Felanits.
Són un home de 54 anys i la seva mare, de 80, que varen ser localitzats ahir sense vida. Ara per ara no descarta cap hipòtesi, tot i que a l'habitatge no hi havia signes de violència.
I de la política avui també és notícia que Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han tombat per segona vegada l'escut social que incloïa la moratòria antidesnonaments a famílies vulnerables i el decret per topar els preus en casos d'emergència.
Ara bé, en el ple d'aquest dijous al Congrés dels Diputats sí que ha sortit endavant la revalorització de les pensions i les ajudes per a les víctimes dels accidents ferroviaris mortals de Damunt i Gelida. Tot quan ha començat la campanya electoral a Castella i Lleó, els comicis seran dia 15 de març.
I una notícia de darrera hora. Pakistan ha declarat la guerra oberta contra l'Afganistan amb els primers combats a la zona fronterera.
L'exèrcit afganès assegura haver matat aquest dijous 55 soldats i haver capturat dues bases. Mentrestant, el govern del Pakistan informa que ha bombardejat la capital afganesa, que és Kabul.
I en els esports, Martín de Michelis és el nou entrenador del Reial Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'argentí signa pel que queda de temporada, més una opcional. No té experiència com a tècnic a Europa, on s'hi va jugar molt d'anys al Bayern de Munic, al Manchester City i al Màlaga. D'altra banda, en vòlei, el Connecta Balear Manacosa, classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. L'equip manacorí va guanyar el Leganés per 3-0 i jugarà la semifinal contra el Guaguas Les Palmes demà dissabte.
I avui comença el pont de les Illes Balears. Des d'avui fins dilluns ha programat 2.000 vols amb arribada o sortida cap a les illes. La destinació estrella d'enguany és la neu esquiar al Pirineu Català Andorra. El temps acompanyarà en aquest pont, això sí, aquest divendres ha començat amb avís groc per boira a l'interior i al llevant de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Hem encetat aquesta jornada de nou amb presència de boira una bona part del territori. Això sí, serà la darrera jornada que ens vendrà marcada per aquesta boira, ja que a partir de demà el vent començarà a bufar amb una mica més de força i impedirà la formació d'aquestes boires. Avui, esperant que després de que es desfaci aquesta boira, tinguem alternança entre sol i núvols. Més enllà d'això, molta calma. Tindrem un vent que bufarà fluix, principalment de xaloc, unes condicions marítimes molt tranquil·les i una temperatura que variarà poc respecte d'ahir. Els valors més elevats giraran entre els 17 i els 22 graus aproximadament. I en vista demà, com ja han dit, el vent agafarà una mica de força, bufarà moderat, principalment de gregal, ja no tindrem boires, però sí que tindrem un cel una mica més carregat de núvols. I pel que fa a la temperatura, tampoc esperen grans variacions. I el que destacarà també a partir de diumenge serà una entrada de pols en suspensió, que sobretot en vista dilluns ens podria generar un ambient molt enterbolit. Ara mateix tenim a Menorca 10 graus a Calamorell i 11 a Sant Lluís. A les Pitiuses, 11 graus a Santa Eulària i 12 a Eivissa. I a Mallorca, 6 graus a Inca, 9 a Vilafranca i 11 a Santanyí.
I tot i que avui no hi ha classes i, per tant, hi ha manco trànsit a les carreteres, atenció als que circulau en aquestes hores per mort de la boira, alguns punts de les Balears. Connectam ara amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Ara mateix la situació de trànsit als accessos de Palma està a l'EMT, des de mantenir atenció al centre de la ciutat, des de la zona de Santa Maria del Camí fins a Sant Cladera, amb circulació lenta i trànsit dins de l'altura de Sant Fusterot i d'incorporació a l'EMT. A la via de cintura, l'EMT també trobava trànsit encarregat en aquest sector nord, especialment els enllaços amb l'EMT de maturades intermitents. A la resta de les vies principals, la circulació força fluida. I al final, demanant precaució a la presència de la boira a diversos trams de la xarxa viària. Això és tot per ara, bon dia.
I avui fa 3 anys de la borrasca Juliet, que va arrasar una massa forestal de prop d'1,4 milions d'arbres. A les 8:30 en parlarem amb el gerent de l'Ibanat, amb Tomeu Llebrer. Són ara les 8:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanillas, Caterina Bain, Cristina Bausà i Olivia Navarro. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho fem pendents que avui es reprengui l'operació per intentar localitzar fins a 3 embarcacions que haurien desaparegut en la ruta entre Algèria i les Balears, amb una vuitantena de migrants a bord, entre ells 10 dones i 2 nadons. Un avís que ha donat l'ONG Caminando Fronteras. Un helicòpter de salvament marítim va rastrejar ahir al sud de Mallorca i també la zona de Cabrera per intentar localitzar, juntament amb els avions de Frontex, les embarcacions, de moment però sense èxit. Segons la denúncia de l'entitat, les barques haurien partit fa 5 dies de la costa d'Algèria cap a les Balears, on des de dilluns han arribat un total de 23 embarcacions, entre les quals no hi hauria les 3, que ara s'acerquen, segons ha denunciat els mateixos familiars de l'ONG. Ens ho explica Carme Moreno.
La fundadora de Caminando Fronteras, l'activista Elena Maleno, ha explicat a Iveta Ràdio que els desapareguts viatjaven en 3 embarcacions. Dues d'elles partiren el passat dia 22 de febrer d'Algèria rumb cap a les illes. Segons Maleno, en una de les barques hi havia 29 persones i en una altra 30. En aquesta darrera hi viatjaven, com han dit, 10 dones i 2 nadons. La tercera barca desapareguda va partir dia 24 amb 21 persones procedents de Somàlia i una del Sudán.
Sabemos que ya por la experiencia que tenemos del año pasado, que muchas embarcaciones cuando salen pues se quedan atrás, son las embarcaciones pues que están peor, que tienen malos motores, que necessiten més apoyo, con gente más vulnerable.
Elena Maleno ha reclamat una vegada més al govern espanyol més recursos per cercar les persones que fan la travessia cap a les illes.
Nos preocupa mucho pues que este tipo de búsquedas tienen que ser búsquedas pues más precisas, con mayores medios, porque son embarcaciones que claramente pueden haber perdido el rumbo o pueden estar en una situación de riesgo extremo.
Elena Maleno s'ha posat en contacte amb les famílies dels desapareguts i diu que també reclamen que s'intensifiqui la recerca dels desapareguts.
I tot això mentre continua l'arribada de barques a les Balears. La darrera ha estat interceptada per la Guàrdia Civil a les 11 del matí d'ahir a la zona de Sestufador de Formentera, amb 18 persones a bord.
Enguany ja s'han localitzat 42 embarcacions a les Balears, amb un total de 753 migrants a bord, segons les dades del Ministeri de l'Interior i de la Delegació de Govern.
Parlem de persones que juguen la vida per intentar arribar a les Balears i avui a IB3 Ràdio vos acosta amb un testimoni, el de Diomande Gata.
Una parte también de problema político y la otra también de, bueno, económico. Aquí, bueno, por lo menos puedo conseguir, de igual lo que sea, pero puedo conseguir.
Aquest jove va fugir de la Costa d'Ivori enmig de la inestabilitat política i una greu crisi econòmica i social sense horitzó de millora per als joves. Ha pogut conversar amb ell Neus López.
Sí, es tracta del testimoni d'un jove que ara té 19 anys i que era menor en arribar a les illes. Va fer un camí molt llarg, tot quan només era un infant, i es va haver d'enfrontar la solitud, la gana i les extorsions de males persones.
Bueno, lo más complicado es salir de mi país. A la edad que salió de mi país, sin decir cómo es ver tu madre llorando, es lo más complicado para mí. Sin estar con mi madre como casi 7 años, toda la ruta sin estar con nadie, ha conocido amigos, pero no son como tu familia. Amigo es amigo, familia es familia.
Explica que va fer feina de bades perquè el varen estafar i que gent més gran en qui viatjava el va deixar tot sol. Però no hi ha rancúnia ni males paraules. Gata diu que era una qüestió de supervivència de les persones que l'envoltaven, que no es podien fer càrrec d'un nin. Al costat de Diomande Gata ha estat la Fundació Aldaba i també el Centre d'Acolliment Residencial de Menors a Mallorca, Llardoni Reigué d'Inca, un centre que fa feina perquè infants i joves menors puguin passar pàgina després de les experiències de desemparament que han viscut. Diomande ara viu un pis d'emancipació, està a punt d'acabar la seva formació dual i ja li han fet saber a una feina que el volen.
Però ahí no es lo mismo. Puedo conseguir algunas cosas, algunas cosas no. Pero aquí, lo que no he podido conseguir ahí, aquí sí que lo he conseguido. Estoy estudiando y trabajando. Electricista. Eso es la electricidad.
La il·lusió d'aquest jove és ara ser electricista, una tasca a la qual contribueixen les entitats socials d'Inca.
I precisament el govern preveu augmentar les places residencials perquè els joves extutelats pels consells puguin fer la transició cap a la seva emancipació. Ara mateix n'hi ha poc més de 200 i s'ampliaran fins a les 245, segons ha anunciat al Parlament la directora general d'Infància i de Joventut, Catalina Isar.
Actualment hi ha 206 places gestionades mitjançant concerts amb entitats del tercer sector o habitatges cedits per l'IBAVI i ara se n'afegiran 10 més, 7 a Mallorca i 3 a Eivissa després de l'adquisició de 3 pisos més per part del govern. Paral·lelament, se liciten més projectes que permetrien sumar 30 places més. L'objectiu és donar resposta al principal problema que es troben els joves tutelats quan fan la majoria d'edat, que és trobar un habitatge assequible per poder-se emancipar.
Ha estat l'accés a l'habitatge, realitat que se reflexa a totes les persones de les illes, joves de les Illes Balears, i donada la situació de vulnerabilitat del col·lectiu extutelat, pues, s'agreuja encara més.
I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort de dues persones al seu domicili de Porto Colom. A la nit són un home de 54 anys i la seva mare de 80, que varen ser localitzats ahir ja sense vida.
Un jutge va decretar l'alçament dels cadàvers i el trasllat a l'anatòmic forense perquè els practiquin l'autòpsia que esclareixi la causa d'aquestes morts. Ara per ara no es descarta cap hipòtesi, tot i que a l'habitatge no hi havia signes de violència i, per tant, tot apuntaria cap a un suïcidi. Catalina Solés, batllessa de Felanitx.
Esperàvem anar a forens i tot això, però sí que es quedava, però així com ho van dir, no hi havia senyal de res més que moltes pastilles per allà i això.
Ha estat, de fet, un familiar qui ha trobat la mare i el fill ja sense vida al domicili de vers la una del migdia.
I un motorista ha estat ferit greu aquesta matinada després d'haver patit un accident al camí de Son Roig a Sencelles. Així ho informa el servei 061.
Es tracta d'un home de 27 anys que ha estat localitzat ja ferit poc abans de les 3 de la matinada. Tot apunta que ha caigut de la moto que conduïa de manera casual. La víctima ha estat traslladada fins a l'Hospital de Son Espases en estat greu amb politraumatismes.
I vos avançaven just ahir, en aquesta hora, cop de la Guàrdia Civil contra una banda que assaltava comerços a la part forana de Mallorca. 5 joves han estat arrestats a 2 domicilis ubicats a la barriada del Nou, Llevant de Palma, al carrer Manuel Azaña i a l'Avinguda de Mèxic. L'operació continua oberta.
A l'operatiu ha participat una vintena d'agents que varen escorcollar a primera hora aquests immobles després d'haver localitzat i arrestat els presumptes implicats. En total es varen detenir 5 homes, varen ser traslladats fins a la comandància de la Guàrdia Civil. Estan acusats de cometre robatoris en diversos comerços de la part forana de Mallorca. Fins allà es traslladaven, a més, en cotxes d'alta gamma que també figuraven com a robats. En els escorcolls es varen localitzar, de fet, diversos objectes que haurien estat sostrets en aquests robatoris. En tot cas, l'operació continua oberta i no es descarten més detencions.
Hem arribat a les 8 i 13.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Incertes entre les prop de 200 persones que en els pròxims dies s'enfronten al desallotjament de l'antiga presó de Palma, sense que per ara se sàpiguen les possibles alternatives d'habitatge. El malestar dels ocupants, unes instal·lacions clausurades de manera definitiva l'any 1999, s'han traslladat al pla municipal aquest dijous. Hi ha hagut moments d'atenció. Els afectats retreuen manca d'alternatives residencials. Escoltem en Silvino i na Luisa, tots dos malalts. El primer fa 9 anys que viu a l'antiga presó, la segona en fa 8, que espera un habitatge a través de l'IBAVI.
Gracias a los políticos que tenemos, nos pasa esto, que nos quieren echar fuera a la calle, que voy a vivir debajo de un puente. Yo estoy enfermo,
porque yo los invitaría a que viniesen y estuviesen una semana viviendo con nosotros. No se vive nada a gusto, pero sí necesitamos, por favor, una casa. Yo quisiera que hicieran hincapié en esta cosa que pone en la Constitución, que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna. Por favor, senyor alcalde, meta su mano en el corazón.
I avui s'espera que es doni a conèixer els cens que han actualitzat la policia local i els serveis socials aquests darrers dies. A partir d'aleshores, tots els notificats disposen de 4 dies per abandonar les instal·lacions de l'antiga presó. Per saber els passos que seguirà l'Ajuntament en aquest procés, saludam en directe al tinent de Batla, Javi Bonat. Bon dia.
Bon dia.
El més immediat és la convocatòria avui d'una junta de govern, que és el que s'hi decidirà.
Sí, avui tenim una junta de govern on se començarà tot el procés per recuperar la possessió del bé. Sabeu que la propietat és de l'Ajuntament de Palma, però necessitant tenir la possessió perquè ara, com saben, hi ha entorn a 200 persones que estan visquent allà. Una vegada hagin fet això, els hi donen 5 dies per presentar les al·legacions pertinents i una vegada hagin transcorregut aquests 5 dies se respondran a aquestes al·legacions i se procedirà en aquesta notificació de desallotjament voluntari durant 4 dies. En el cas de que hi hagi persones que no hagin abandonat durant 4 dies de forma voluntària, nosaltres haurem d'enviar aquesta informació al jutjat i ja serà el jutjat el que s'haurà de pronunciar al respecte.
Parlava vostè d'unes 200 persones que són les que aproximadament viuen en aquestes instal·lacions. Aquests darrers dies s'ha anat actualitzant el cens. Amb aquesta actualització, quina és la xifra que té l'Ajuntament?
La xifra se donarà posteriorment, quan hi hagi primer la Junta de Seguretat, que, com saben, avui també s'ha convocat, on forma part la Policia Nacional, la Policia Local, membres de l'Ajuntament de Palma i membres de la Delegació de Govern, i entendran que ara, fins que no hagi aquesta reunió, no li pugui donar la xifra exacta, però sí que nosaltres teníem un cens molt actualitzat, de fa un mes i pico. El que passa és que, per poder iniciar tots els tràmits, s'havia de tenir el cens actualitzat en el darrer moment, i per això hem instal·lat aquest control d'accessos, que du ara ja 48 hores a la presó, i per tant tenim un cens exacte de les persones que hi viuen, perquè no és que només s'hagi fet el control d'accés a la porta, sinó que els policies han anat cel·la per cel·la identificant a totes les persones que ja hi viuen.
Aquestes persones que hi viuen demanaven alternatives residencials. Heu mantingut converses amb el Bisbat de Mallorca. Avui per avui, quines alternatives reals d'habitatge podeu oferir a aquestes persones?
Sí, ahir vam venir al plenari dues persones que ja hem estat en contacte amb elles. Són dues persones que, en principi, sí que reclamen una alternativa habitacional, però també vos vull dir una cosa. La realitat és que nosaltres fa 3 anys que estem fent censos, 3 anys que estem anant en serveis socials a la presó a oferir serveis de serveis socials, i durant els darrers 3 anys només ha hagut una persona que ha volgut voluntàriament tenir aquests serveis. La resta de persones que han viscut durant aquests 3 anys ho han anat visquent que en qualque període durant aquesta època ja havia volgut tenir serveis, tots han renunciat de forma directa. Per tant, nosaltres, arrel de la conversa que vam tenir ahir amb aquestes dues persones que heu pinçat avui, elles han dit que sí que voldrien alternativa habitacional, i nosaltres ara estudiarem el seu cas, i si de veres de forma voluntària volen tenir una alternativa habitacional, nosaltres els hi cercarem. Nosaltres el que hem de fer és posar a disposició de totes les persones que viuen allà un llit a on dormir i un ASEO on puguin fer-se anar. I això és el que nosaltres estem cercant de forma desesperada entre l'administració municipal, però també el govern, el Consell, i també hem acudit a altres instàncies, ja sigui el Bisbat de Mallorca o siguin els militars, o avui ho farem a la delegació de govern, perquè això és un problema de tota la ciutat, és un problema de país i és un problema que hem de resoldre entre tots.
Senyor Bonat, a banda de l'antiga presó, avui també li volien demanar sobre una altra qüestió d'actualitat. Espero que la presidenta del govern, Marga Proens, signi un acord amb les companyies de creuers per regular l'entrada d'aquestes grans embarcacions. També serà el Batla de Palma Jaime Martínez, això després d'haver caducat el que es va assolir la legislatura passada i que fixava que només podien coincidir a Palma un màxim de 3 creuers com a regidor de turisme. Aquest nou acord, quines noves limitacions preveu?
No, jo ja he comentat que esperam avui la signatura d'aquest conveni perquè sigui la presidenta i el mateix Baldes que puguin anunciar quines són els termes on hi ha aquest conveni i permetran que queden un parell d'hores i ja d'aquí un parell d'hores puguin tenir tota la informació.
Bé, doncs estarem a l'espera de la signatura d'aquest conveni, que es donin després tots aquells detalls. Tinent de Batla de l'Ajuntament, Javi Bonat, gràcies per haver estat avui amb nosaltres a l'Informatiu Matí en directe.
Moltes gràcies.
Hem arribat a les 8:19. I canviem ara d'assumpte, doncs parlem d'educació a partir del pròxim curs escolar. Palma tindrà una única zona d'escolarització. Serà la primera vegada que s'introdueix aquest canvi ciutat i afectarà també tots els altres municipis de Mallorca, llevat de 5. Aquesta és una de les principals novetats del procés d'escolarització per al curs 2026-2027, però n'hi ha més. Hi haurà 15.300 places públiques gratuïtes per als infants de 0 a 3 anys de les Illes. I això serà possible perquè la Conselleria d'Educació ampliarà en 1.200 les places. 500 seran públiques i 600 seran concertades.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, també ha explicat que les famílies amb infants de 0 a 3 anys podran presentar les sol·licituds d'admissió a partir del 13 d'abril. En el cas d'infantil, primària, educació especial, ESO i batxillerat, el procés de sol·licitud s'iniciarà més tard, el 4 de maig. Vera ha explicat que per criteris tècnics, Calvià, Andratx, Santa Margalida i Seuva no tindran zona única d'escolarització. M'he explicat els beneficis de tenir-ne aquesta zona escolar única.
Quins seran els beneficis? D'una banda, un ajust millor de la realitat educativa dels centres i, per altra banda, possibilita la lliure elecció de centre per part de les famílies.
A l'objectiu de reduir ràtios, la Conselleria preveu posar en marxa poc més de 10.000 places de quart d'educació infantil. Basa aquestes xifres en dades del padró del 2023, que registraren poc més de 8.900 infants. Vera també ha dit que s'ajustaran les ràtios a les escoles petites perquè no es vegin desbordades per un increment de l'alumnat. Pel que fa als infants amb necessitats especials, les places s'ampliaran segons demanda.
S'habiliten les places necessàries per als alumnes NESE. Ja no tenim una plaça establerta a cada centre, sinó que nosaltres anem habilitant les places necessàries segons la demanda, perquè és una prioritat per nosaltres i ja ho vàrem dir des del primer moment. Que nosaltres podem ampliar d'acord amb les necessitats, anem a les necessitats de l'alumnat en concret.
Com a novetat, les mares embarassades també poden incloure en el procés d'escolarització els infants que encara no han nascut. El requisit és que el nadó ha d'haver complit les 17 setmanes i per justificar-ho bastarà un certificat mèdic amb la data prevista de naixement del bebè.
I un estudiant de l'Institut d'Alcudia ha agredit físicament un professor d'aquest centre perquè no estava d'acord amb les amonestacions a causa d'un comportament inadequat de fa 3 setmanes. Ho ha explicat el sindicat STEI, que condemna els fets i diu que l'agressió és pel desacord del jove amb les mesures disciplinàries aplicades pels centres. Rubén Hernández, del sector de la pública de l'Estei.
I entenc que aquesta persona, aquest alumne, no ho ha encaixat bé i ha acabat agredint-te en els docents. Primer ha fet una agressió física i després ha intentat agredir el vehicle.
Segons Hernández, a cada vegada es converteixen en més freqüents les agressions a vehicles de docents. A una enquesta de l'Estei, gairebé el 80% dels docents percep un augment de les agressions.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I comença el pont de les Illes Balears amb escolars amb 4 dies de vacances i residents que aprofiten si poden per fer una escapada. Des d'avui fins dilluns, AENA ha programat 2.000 vols amb arribada o sortida a les illes. D'aquests, la majoria són a Palma, de vers 1.500. La destinació estrella és la neu, esquiar al Pirineu Català, Andorra, encara que també ens agrada molt viatjar a la península, molt econòmic, i amb el descompte de residents n'hi ha que van més enllà i trien capitals europees, la que més, París.
És de fet aquest balanç que les agències de viatge fan d'aquest pont, que s'ha deixat de dir, de fet, Setmana Blanca, però que bàsicament és el mateix, ja que molts aprofiten per passar-hi uns dies a la neu abans que no acabi la temporada. Enguany, l'associació que aglutina, que plega el sector, ha ratificat aquesta tendència. També hi ha escapades a capitals espanyoles o també europees, en un pont que qualifiquen de diluït el fet que el sector turístic hagi començat a cridar treballadors de temporada ja al febrer, ha fet que aquestes persones, que altres anys potser viatjaven, hagin quedat finalment a casa. És Pedro Fial, president d'Aviva.
El pont de les Illes Balears i Pasco té certa incidència, però sempre deim el mateix, incideix sobre aquelles persones que no tenen aquest vincul en la temporada turística. I malgrat la temporada encara no hagi començat, el fet de que ja hi ha hagut una crida massiva a tota aquesta mà d'obra que s'ha d'incorporar ja a principi de març, tal vegada mos ha eclipsat una miqueta aquest pont.
I al marge d'aquesta baixada de demanda, el que sí que està complet són els vols cap a Madrid, també cap a Barcelona, sobretot de tornada, dia 2 de març.
I a Vicel Consell ha obert un expedient sancionador 4 habitatges per lloguer turístic il·legal. Inicialment els aplica mesures cautelars que prohibeixen continuar aquesta activitat i avisa que els que comercialitzen aquestes 4 cases de l'incompliment d'aquestes mesures, això pot derivar en responsabilitat penal. L'actuació del Consell d'Eivissa contra l'intrusisme turístic s'ha fet en col·laboració amb la policia local.
Informatiu Matí. Esports.
I han tocat les 8:25, encetant la informació esportiva parlant del Reial Mallorca, que ja té nou entrenador. Es tracta de l'argentí Martín de Michelis. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Té 45 anys i ha entrenat a River Plate i Rayados de Monterrey. A Europa no té experiència com a entrenador, però sí que en té com a jugador a equips com Bayern de Múnich, Manchester City, Atlético de Madrid, Espanyol i Màlaga. De Michelis signarà amb el Mallorca fins a final de temporada amb una més opcional. Hi ha curiositat que el Manchester City va coincidir amb el Mallorca inicial està Pablo Maffeo. Dit això, serà Gustavo Siviero, entrenador del filial Mallorca B, qui dirigirà l'equip demà contra la Reial Societat a Somos. L'excapità del Mallorca, Chichi Soler, creu que Gustavo Siviero està perfectament capacitat per dirigir l'equip.
Si estigués en Gustavo, crec que està sobradament preparat. Personalitat en té també per afrontar aquesta situació.
Amb De Michelis podria arribar en el seu cos tècnic l'exporter mallorquinista Germán Lux, que va ser el seu assistent a River Plate i a Rayados de Monterrey. I pel que fa al pròxim rival del Mallorca, la Reial Societat té baixes per al partit de demà hora baixa. L'entrenador Pellegrino Matarazzo no podrà comptar amb Take Cubo, ja que l'exmallorquinista continua recuperant-se d'una lesió muscular, Álvaro Odriozola i Ru Pérez, amb dos lesionats, ni amb Brais Méndez, que està sancionat. D'altra banda, recuperarà Barrenechea i Susic. A més, el conjunt blanquiblau visitarà Somos amb només una derrota en els darrers 9 partits de Lliga i ho farà també 4 dies abans de disputar el partit de tornada de la semifinal de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao, que es jugarà dimecres 4 de març a Anoeta. Recordem que el partit entre el Mallorca i la Real Societat el podreu seguir en directe amb tota la prèvia demà dissabte a partir de les 4:30 aquí a IB3 Ràdio. I a la Champions, el sorteig dels emparellaments dels vuitens de final serà avui a les 12 del migdia a Suïssa. Pel que fa als tres representants espanyols, el Real Madrid es pot enfrontar al Manchester City o l'Sporting de Portugal, l'Atlètic de Madrid al Liverpool o al Tottenham i el Barça amb el vigent campió, el PSG de Luis Enrique o amb el Newcastle. Anem ara amb el futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal visitarà demà a les 6 de l'hora baixa la pista del Pozo Murcia, líder de la Lliga. Per aquest enfrontament, l'entrenador Antonio Vadillo té tots els jugadors disponibles, a excepció de Luan Müller, ja que el porter encara es baixa per unes molèsties que arrossega des de fa mesos. Escoltam el tècnic Antonio Vadillo parlant del rival.
Nos vamos a enfrentar un equipo que está muy ordenado, muy equilibrado, que encaja muy pocos goles a nivel colectivo y a nivel individual a un gran nivel. Vamos a casa del líder, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? El Pozo, la verdad, que está haciendo una liga regular espectacular, están en un gran momento, más allá que ahora, pues, en los últimos tres partidos vienen de dos tropiezos, pero han hecho una primera vuelta impresionante.
Sentim també l'exporter del Palma, Enrique, ara a l'equip murcià, parlant d'aquest partit.
Es un partido del líder contra el tercero. Creo que no hace falta mucha cosa para llamar la atención a este partido, pero la afición seguramente va a ser determinante para nosotros. Tienen que venir al Palacio, tienen que ayudarnos, apoyarnos y con ellos seguramente va a ser más fácil ganar el partido.
L'enfrontament entre el Pozo Murcia i Palma Futsal el podreu seguir en directe dissabte al programa Esports 3 en Joc, juntament amb el partit de futbol entre el Reial Mallorca i la Reial Societat. En vòlei, el Connecta Balear Manacor jugarà la semifinal de la Copa del Rei. L'equip d'Alexis González va superar els quarts de final al Leganés per 3-0 i s'enfrontarà a semifinals al Guaguas Las Palmas, a la que serà una reedició de la final de fa un any. En bàsquet, victòria del Real Madrid per 93-70 davant el Bayern de Múnich. Sentim el menorquí i capità del Madrid, Sergi Llull.
Contentos, contentos por la victoria. Era un partido difícil después del tropiezo del domingo, ¿no? Pero el equipo ha sabido reponerse, nos hemos levantado una vez más y hemos conseguido una victoria importante para seguir ahí arriba. Yo creo que en una Euroliga tan igualada como la de este año, asegurar los partidos en casa es vital y bueno, eso gracias a nuestra afición, pues que nos da ese extra, ¿no? De motivación y de fuerza para seguir ganando partidos aquí en casa y bueno.
I acabem amb motociclisme. Avui ha començat el Mundial de la temporada 2026 amb el Gran Premi a Tailàndia. Els primers entrenaments lliures, Joan Mir ha estat 12 a MotoGP, mentre que Ethan Guevara ha estat segon a Moto2.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i mitja repassant quines seran les claus d'aquest divendres pendents que es reprengui la recerca de 3 embarcacions amb una vuitantena de migrants a bord que, segons l'ONG Caminando Fronteras, han desaparegut en la ruta entre Algèria i les Balears.
Un helicòpter de salvament marítim ja va rastrejar ahir al sud de Mallorca, també a la zona de Cabrera, per intentar localitzar-los. De moment, però, sense cap resultat.
I l'Ajuntament de Palma comença avui el procés per recuperar la possessió de l'antiga presó de ciutat, una passa més en el desallotjament.
Es donarà a conèixer el cens actualitzat per poder notificar els residents que han d'abandonar aquestes instal·lacions, tot després d'un ple tens ahir, el qual els residents de l'antiga presó varen demanar solucions residencials per a ells.
I la presidenta del govern, Marga Proens, signarà avui un acord amb les navilieres per a regular l'entrada de creuers.
Una entesa que arriba després que ja hagi caducat l'acord assolit la legislatura passada en què es limitava a un màxim de 3 creuers a Palma i només un d'aquests podia superar els 5.000 passatgers.
I a les 8:45 arriben les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí. A Mallorca, Solla, posa en marxa la zona de baixes emissions. Ho fa avui vespre a partir de les 11. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, així ja serà a partir de les 11 del vespre. A partir d'aquest moment només podran circular i estacionar lliurement pel centre històric els residents, els vehicles elèctrics i de mobilitat personal i també els veïnes d'Escorca, Fornalutx i Deià.
I de 7 de les 18, praderies de Posidònia d'Eivissa analitzades per la gent es troben en situació desfavorable per l'ús indegut d'emissaris i l'abocament incontrolat de residus a la mà. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Han diagnosticat que en aquestes zones hi ha un elevat percentatge de posidònia morta. Entre les més afectades, Calafedella, Porroig, Caladort i Talamanca, el fondeix d'embarcacions, els abocaments de salmorra procedents de desaladores i la presència d'emissaris submarins en serien els responsables.
I a Menorca, l'EO disposarà del primer habitatge supervisat de l'illa. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. 10 persones majors del municipi podran viure de manera independent però en un mateix edifici amb zones i serveis comuns. És un projecte pioner del govern per mantenir l'autonomia a la gent gran i evitar la solitud. Un espai pensat com una casa, però amb suport professional. Un model entre viure tot sol i una residència.
I dediquem la segona entrevista d'avui al tercer aniversari de la Borrasca Juliet.
Escoltau l'Informatiu Matí i IB3 Ràdio.
Fa 3 anys que la força de Júlia va interrompre amb ventades, nevades i pluges intenses que varen arrasar una massa forestal de prop d'1,4 milions d'arbres. Es varen haver de tancar carreteres, sobretot de Solla, de Pollença, de Caimari, de Lluc. En els primers dies més actius d'aquest temporal, el servei d'emergències de l'U2 va atendre centenars d'incidències per arbres caiguts, 147 només el primer de març a Mallorca. Per fer un balanç de com està la situació ara, saludam Tomé Llebrés, que és el gerent de l'Ibanat. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
En quin punt es troba la retirada d'aquesta fusta de la biomassa caiguda per mort d'aquest temporal, Juliet, de fa 3 anys?
Bé, a dia d'avui, que ja han passat 3 anys, la feina que s'ha fet, en aquestes, més o menys ha estat un 21% de les 2.120 hectàrees d'alta severitat, allà on va afectar més. Pues, 3 anys després podem dir que la gestió que s'ha fet ha reduït el risc d'incendi, perquè això va provocar una gran càrrega de combustible i una vulnerabilitat davant dels incendis i plagues, i després s'ha donat estabilitat i estabilitat tant a sanitat forestal com davant la residència dels incendis.
Uh-huh. Tot i així, encara queden restes d'arbre pendents de retirar. Suposa un risc més alt d'incendis per al boscos ara que ja arriba la primavera?
Bueno, la zona és allà on s'ha actuat, pensant pues, que s'ha actuat a 420 hectàrees. Hem de pensar que no se pot actuar en el 100% de totes les zones, ja que hem de poder arribar, que diguem. És a dir, a les zones allà on ha estat més mecanitzable, s'ha adequat tota aquella fusta i rama, i per tant s'ha reduït en el 100% el tema de la vulnerabilitat en contra dels incendis forestals. En aquelles altres zones on sí que hem pogut arribar els homes, que diguem, segur que s'ha fet ha estat agafar les branques rompudes, se'ls ha trossetjades i se'ls ha incorporades més a prop d'en terra perquè en sotens, ja després d'aquests 3 anys, ja s'han incorporat el que és en terra i s'ha baixat la continuïtat horitzontal i vertical de combustible i, per tant, ja baixem el risc d'incendis. Ara bé, hem de pensar que no hem pogut arribar per tot, és a dir, no podem arribar en els cacorcuis de les muntanyes de manera segura. I, a més, a part, tampoc d'allà no se pot evacuar segons quin tipus de trons. Però una vegada ja ha passat aquests 3 anys, el combustible ja no és el mateix, ja no té aquella perillositat que tenia en el primer any.
Mm-hmm. Quines són les zones en les quals sí que s'ha pogut actuar?
Bueno, pensem que hem de pensar que el primer cop que s'hi va pegar, sobretot se va fer feina a tot el que era la carretera de Lluc i Caimari i Solla, com vostè ha dit, a totes les àrees recreatives de Tramuntana, que això també se va intentar que quedassin totalment en el 100% durant els primers mesos, i a les finques públiques de Menut i Minifaldó. Estem xerrant de que eren municipis d'Escorca, Seua, Fornabuig, Bunyola i també hi va haver i Pollença. I també hi va haver una miqueta de mal a la banda d'Esplà i sobretot a la banda de Zalonitx, on se va actuar en 20,28 hectàrees i a Manacor en 3 hectàrees més. De manera que en aquelles 55 hectàrees se va deixar almenys les zones estratègiques més arreglades.
Uh-huh. Senyor Llebrés, l'any passat es va avançar la campanya d'incendis. Enguany, com es presenta?
Bueno, dependrà una miqueta de la meteorologia que ara venguem dins els pròxims mesos. Hem de pensar de que han tingut un hivern bastant amb moltes pluges, de mostres pantanes estan fins a dalt i els índexs de perillositat d'incendis, a part d'aquests dies, que darrers que ha fet bastant de vent, ha baixat bastant, i ara dependrà moltíssim de com venen aquests mesos. Pensant també que si aquella mos embasteix moltíssim d'herba degut a aquestes pluges que han vengut, doncs sí que haurem d'adelantar a lo millor 15 dies quan se va adelantar fa dues campanyes. Però fins que no haguin passat aquest mes i mig que puguem veure com va ser meteorologia, és difícil pensar un pronòstic per poder dir si donen 15 dies més o menys.
Uh-huh. Hi ha més vigilància o més mitjans disponibles també respecte a anys anteriors? Va incrementant?
Bueno, dins d'aquesta legislatura, un dels compromisos forts ha estat donar una resposta totalment contundent en els incendis forestals. Una de les coses que es va fer és tot aquell reforç que té Sibanat de personal cíclic, és aquella gent que tenia només 6 mesos de feina, se'ls ha ampliat fins a 9 mesos. Això el que fa, el que implica, és que dones un reforç, sobretot a principi i a final de temporada d'incendis, i també dones un reforç molt gros, perquè normalment quan ve un tema de fenomen meteorològic adversos sol venir dins el mes d'octubre, novembre o mes de febrer, i així aquest allargament d'aquesta campanya tens més homes per poder actuar. A part, hem de pensar que han fet una inversió de 5.200.000 euros en maquinària, renovar tota la maquinària forestal, des dels tractors i els camions que mostraven tot el tema de silvicultura preventiva, és a dir, mostraven tot aquest combustible que feien feina durant l'hivern, com 5 autobombes noves per donar resposta a l'extinció directa dels incendis forestals.
Mm-hmm. Tomeu Llebrés, gerent de l'Ibanac, gràcies per haver estat amb nosaltres i haver fet un balanç de com està la situació 3 anys després d'una de les pitjors borrasques que ha hagut aquí a les Illes. Parlem de Juliet. Gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
Gràcies a vosaltres.
Hem arribat a les 8:38. Fem ara una pausa.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
I repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han tombat per segona vegada el conegut com a escut social, que incloïa la moratòria antidesnonaments a famílies vulnerables i el decret per topar els preus en casos d'emergència. Ara bé, en el ple d'aquest dijous, el Congrés dels Diputats sí que ha tirat endavant la revalorització de les pensions i les ajudes per a víctimes dels accidents ferroviaris mortals d'Adamuz i Gelida.
Davant el rebuig del bloc de dretes a l'escut social i a topar preus en cas d'emergència, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha assegurat que PP, Vox i Junts bloquegen els drets de la formació. Ho ha dit a nit en un acte a Burgos a l'inici de la campanya de les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó.
Enfrente tenemos a una oposición absolutamente destructiva. Yo entiendo que en el juego democrático, por supuesto, tiene que haber un gobierno y una oposición. Y por supuesto que la oposición está para criticar, si eso lo entendemos todos. Evidentemente no para insultar. E incluso, fijaos, si en alguna ocasión echan una manilla, pero no a nosotros, sino a la gente. Es que lo que ha pasado hoy es muy grave.
Per la seva banda, el diputat del PP, Vicente Mariboso, assegura i critica el caràcter antidemocràtic de l'executiu espanyol.
Ustedes son los principales generadores de incertidumbre y ustedes son tan demócratas que no nos dejan presentar enmiendas porque saben que hay una mayoría en contra y les derogaríamos el artículo con el que ustedes ayudan a los delincuentes en la ocupación ilegal. Por lo tanto, vergüenza la que le debería dar a ustedes.
En canvi, alguns dels socis de l'executiu han demanat ja la divisió del decret de l'escut social. Bildu, en canvi, considera que no s'hauria d'aixapar.
I a nit ha començat la campanya electoral a Castella i Lleó. Els comicis se celebren dia 15 de març.
Mentre que el candidat socialista Carlos Martínez assegura que el canvi ha començat ja en aquesta comunitat.
La revolució des de baix, assentada en el poder municipal, que dar un vuelco definitiu a esta tierra. Castilla y León se ha levantado. Castilla y León se ha puesto en pie.
Alfonso Fernández Mañueco, el candidat del PP a la reelecció, ha destacat la gestió feta els darrers anys i s'hi ha referit així a Vox just en un moment en què tots dos partits negocien per formar govern a Aragó i Extremadura.
Hay quienes piensan que para ser distintos tienen que irse a los extremos. Incluso hay quienes piensan que para combatir el sanchismo hay que imitarlo en todos sus vicios. Nosotros creemos exactamente lo contrario. No necesitamos levantar la voz para tener autoridad.
I encara parlant de Vox, 5 dels 6 membres del comitè executiu provincial del grup a Múrcia han dimitit en bloc pel seu desacord amb la gestió de José Ángel Antelo i han forçat així la seva caiguda.
D'aquesta manera, la direcció nacional es posarà al capdavant d'aquesta crisi.
I de l'exterior, el Pakistan declara la guerra oberta a l'Afganistan després de diversos combats a la frontera. L'exèrcit del règim talibà assegura haver matat 55 soldats i haver capturat dues bases. Mentrestant, el govern pakistanès informa que ja ha bombardejat la capital afganesa, Kabul.
De fet, en un missatge X, el ministre de Defensa del Pakistan ha assegurat que la seva paciència s'ha acabat i que per això ara entren ja oficialment en guerra després de setmana d'escalada de tensions. El conflicte entre dos països té el seu origen a la línia Duran, és una frontera de 2.700 quilòmetres establerta fa més d'un segle. Pakistan també acusa el règim talibà de protegir el TTP, que és un grup insurgent que ataca Pakistan precisament per mor d'aquesta frontera. Els incidents entre els dos països des de final d'any es van anant agreujant i escalant fins al punt encara ens trobam amb un ja reconeixement explícit de guerra entre els dos països.
Hem arribat a les 8:43, tornem a sortir a l'exterior. La Diada de les Illes Balears tornarà a convertir aquests pròxims dies Sort del Rei a Palma en l'epicentre del producte de proximitat amb la segona mostra i fira de producte local que se celebrarà des d'avui fins dia 2 de març. Enguany creix fins als 48 productors de Mallorca, Menorca i Eivissa. Part destacada també hi tindrà el peix, en concret a la plaça de la Drassana Palma se situarà un any més la fira de la pesca i el peix local. Fins allà hi tornem en directe. Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia, i de poc a poc van arribant aquí els treballadors de les paradetes que ja tenen les taules a punt des d'ahir, això sí, arriben amb mobiliari nou, que d'aquí una estona ja començaran a cuinar, evidentment. El pescador, ens deia el president de les confraries, Domingo Bornin, arriben amb ànim després que s'hagi flexibilitzat la normativa que els permetrà organitzar millor la seva feina els dies de pesca. En tot cas, aquí hi ha 6 paradetes grosses de les confraries, altres 4 d'OP Mallorca Mar, i escoltau el que ens han explicat que podran oferir a la gent.
Nosaltres fem aquí un... O sigui, la filosofia aquesta d'esvariat mallorquí, que ha enganxat tant dins la nostra... Dins la... Però nosaltres el que fem aquí són una espècie de conos amb un pot de sardina, dues gambetes frites, un pot de luda. Són espècies que no estan dins la mente de la gent, però que tenen un resultat espectacular.
Va ser un show cooking del com es dice, del frito de pulpo y luego, bueno, las croquetas ya están servidas en cono directamente, pero sí que va a haber un show cooking de cómo se hace el frito de pulpo.
Bé, ja hem arribat a les 8:45. Arriba també la informació insular.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Sóller posarà en marxa avui vespre la zona de baixes emissions. A partir d'ara només podran circular i estacionar lliurement pel centre històric els residents, els vehicles elèctrics i de mobilitat personal i també els veïnars d'Escorca, Fornalutx i Deià. Tot d'una ampliem aquesta informació. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues molt tranquil·litat avui a les carreteres. Se nota que no hi ha dins a les escoles, la circulació és fluïda pràcticament a totes les vies. Sí que demanem precaució perquè encara queda boira a l'autopista d'Inca i també a l'autopista de Llucmajor. No està afectant a la circulació, ja li dic, la circulació és molt tranquil·la, però sempre s'ha d'extremar la precaució en el cas de boira. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, a les 11 del vespre, Sóller posarà en marxa la zona de baixes emissions. A partir d'ara, només podran circular i estacionar lliurement pel centre històric els residents, els vehicles elèctrics i de mobilitat personal i també els veïnars d'Escorca, Fornalutx i Deià. Tots els vehicles que no compleixin el requisit d'accés hauran de sol·licitar un permís per poder entrar-hi. Toni Sastre, bon dia.
Bon dia. Així és, el primer tinent de batllia de l'Ajuntament de Sóller, Carlos Dardé, assegura que han aplicat aquesta mesura per pacificar la zona centre i minvar la circulació de vehicles durant la temporada turística. Per aquest motiu, han habilitat 5 aparcaments dissuasius als afores del municipi, a més de reconvertir la zona blava en verda perquè els residents puguin aparcar-hi.
Els darrers anys hem viscut molt de problemes en el nostre municipi perquè la temporada cada vegada s'ha llegat més. I bé, després de la pandèmia ha anat en augment la quantitat de vehicles de trànsit rodat que tenim. Això fa que entre la circulació i la quantitat de gent que tenim al nostre municipi no ens ha quedat més remei que cercar mesures per intentar pacificar la zona centre.
L'ordenança municipal que regula aquesta zona de baixes emissions preveu fins a 28 excepcions per poder accedir-hi. Això sí, sempre s'ha de sol·licitar permís abans o fins a 5 dies després d'entrar-hi. Aquesta autorització es pot tramitar de manera telemàtica al web de l'Ajuntament o de forma presencial a les oficines municipals. Dardé en posa un exemple.
Per dir, he anat cercant una persona major que viu en aquest carrer i jo soc d'un municipi de Basclà, per exemple, no? I queda totalment justificat. És a dir, no s'han anat a cercar pegues.
El primer tinent de Batlia explica que, de moment, s'obre un període de prova per veure com funciona aquesta mesura, tot i que no n'especifica el termini. En el cas d'haver-hi d'introduir canvis en el funcionament d'aquesta zona de baixes emissions, l'ordenança permet introduir modificacions de forma ràpida amb un decret de Batlia.
D'altra banda, centenars d'agents de la policia local de Palma es manifestaren ahir des del quarter de Sant Ferran fins a Cort per denunciar la paralització del pla d'ordenació que es preveia que entrés en vigor al gener. Després de protestar a les portes de l'Ajuntament, el regidor Llorenç Bauçà, que assumint les carteres de Funció Pública i Seguretat Ciutadana, ha sortit del ple per parlar amb ells.
Ha estat una conversa intensa d'uns 5 minuts i de la qual ha sortit un compromís. Dimarts es tornaran a reunir per desbloquejar la situació. El regidor els ha allargat la mà i els ha dit que la negociació del pla d'ordenació policial no comença de zero. Els sindicats, per altra banda, li han demanat que aquests canvis polítics no serveixin per endarrerir la negociació. Han dit a Bouçà que si hi ha resultats efectius, minvaran les accions de protesta, però si no hi ha avanços, tornaran a sortir al carrer. Aquest és un fragment de la conversa entre Bouçà i Agustí Sánchez del sindicat CESIF.
El mandat i l'intenció que tenim és immediata, per tant...
I l'acord que tenim,
anem...
I el compromís de dia 1 de gener que s'havia de posar en marxa...
Mentira! Anem a reiterar tot el que tenim damunt la taula.
No, però veus
la reacció... La veiem perfectament i per això dic... I també veus la reacció que els també han tingut.
Sí, però fins ara el diàleg ha estat. El diàleg ha existit, però les solucions no han estat. I nosaltres volem solucions, volem fets.
Els policies asseguren que en els darrers 15 anys la ciutat ha canviat molt i demanen que l'organigrama policial també ho faci. És Òscar Rojas, del Sindicat de Policies Municipals d'Espanya.
Abans se sortia el cap de setmana i veiem pel carrer i les festes, les quatre festes típiques de Palma. Avui en dia no. Avui en dia hi ha festa cada cap de setmana, cada festiu. Els vespres ja no és divendres i dissabte vespre, ja comencem els dijous. S'ha canviat, la ciutat va evolucionant i nosaltres ens hem quedat com fa 15 anys.
Recordem que el pla d'ordenació afecta uns 800 agents i que va ser aprovat per un 90% de la plantilla.
Més qüestions. Esporles s'autodeclara zona de mercat residencial tensat. El ple de l'Ajuntament va aprovar ahir una moció de pas més per Esporles d'acord amb els criteris de llei estatal per al dret a l'habitatge.
Amb aquesta autodeclaració, l'Ajuntament reconeixerà formalment que Esporles presenta indicadors propis d'un mercat residencial tensat que defineix les zones en què el cost de l'habitatge supera el 30% dels ingressos de les llars. Els preus han crescut per damunt de l'IPC en els darrers anys. La moció acorda retirar formalment el govern després de la declaració, acati la decisió i faci l'estudi dels indicadors per complementar la declaració d'Esporles com a zona tensada. Josep Ferrà és alcalde d'Esporles.
Nosaltres és un dret legítim que tenim a defensar una qüestió tan essencial com els habitatges de la gent. No l'accés, sinó també la permanència. És a dir, xerrant molt d'accés a l'habitatge, però també hem de començar a xerrar també de permanència a l'habitatge. Què tenim a molts de municipis, als pobles? Molta de gent que viu de lloguer des de fa molts anys en el nostre poble, que davant la nova onada de contractes que hi haurà, clar, tenen por de poder perdre, perquè els preus estan pujant moltíssim.
8:52 minuts, un estudiant de l'Institut d'Alcúdia agredit físicament un professor d'aquest centre perquè no estava d'acord amb les amonestacions a causa d'un comportament inadequat de fa 3 setmanes.
Ho ha explicat el sindicat d'ensenyament l'Estei, que condemna els fets i assegura que l'agressió és pel desacord del jove en les mesures disciplinàries aplicades pel centre. És Rubén Hernández, del sector de la pública de l'Estei.
I entenc que aquesta persona, aquest alumne, no ho ha encaixat bé i ha acabat agredint en els docents. Primer ha fet una agressió física i després ha intentat agredir el vehicle.
Segons Hernández, de cada vegada es converteixen en més freqüents les agressions a vehicles de docents. De fet, a una enquesta feta fa poc per aquest sindicat, gairebé un 80% dels docents percep un augment de les agressions. De fet, entre el maig del 2025 i el gener d'enguany, 39 docents han notificat agressions al protocol de la Conselleria d'Educació.
I 16 ajuntaments disposen d'una nova aplicació per a mòbils per acostar la gestió municipal als ciutadans. L'ha impulsat el Consell Insular i permet fer tràmits, seguir l'agenda municipal i també comunicar incidències.
Mallorca Municipal és la nova aplicació de mòbil que 16 municipis posen a l'abast dels seus veïnats. Permetrà tenir tots els recursos del web municipal al telèfon, seguir l'actualitat i l'agenda d'actes i també comunicar-se amb l'Ajuntament. Els veïnats s'han de descarregar l'aplicació i donar-se d'alta com a usuaris.
Mallorca Municipal, pues sí, me la baixaré.
És important si se pot alertar l'Ajuntament immediatament.
L'aplicació s'ha finançat amb 50.000 euros de fons europeus i a partir de l'any que ve s'obrirà a més ajuntaments interessats.
I avui obrirà les portes la Fira del Ram, que enguany tindrà 67 atraccions, 51 casetes de joc i també 44 establiments per menjar.
L'atracció Impact arriba des d'Itàlia, n'és la novetat, mentre que el Hike Energy hi repeteix una altra vegada. La fira romandrà oberta fins al 12 d'abril i, com és habitual, hi haurà dies sense música pensats per als col·lectius de persones amb necessitats especials. José Clavijos, el president de l'Associació de Firaires.
Bueno, pues este año como novedad tenemos el Impact, ¿vale? Es una atracción que viene de Italia, ha tenido muy buen resultado durante toda la temporada y la tenemos aquí este año. Por no nombrar también que tenemos otra vez el segundo año consecutivo el Hike Energy, que vamos, es de lo mejor de Europa hoy en día. Y nada, pues agradecemos la presencia de todo el mundo siempre y que vengan a disfrutar y a divertirse.
Arribant d'aquesta manera a les 8:55 minuts, continua informació aquí a Ivetra Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9 del matí, com cada divendres anem al cinema. Sonen els pianos, és el moment de repassar la cartellera que arriba. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb propostes clàssiques, sagues interminables i amb més d'una sorpresa.
Sí, com la primera proposta, Sorry Baby, que és la joia de les novetats d'aquesta setmana.
És duro, ¿no? Seguir aquí.
És duro en cualquier lado.
Un imprescindible si vos agrada el cinema independent. Eva Víctor dirigeix, guionitza i protagonitza aquesta, la seva primera pel·lícula, la història d'una professora que intenta refer la vida després d'una agressió en el que qualifiquen d'un debut d'allò més prometedor.
Hola, Sidney. Adivina quién soy.
I quan portes 7 pel·lícules d'una mateixa saga, potser ja parlem d'un gènere en si mateix. Això és el que passa amb Scream, que torna, asseguren, amb més sang, més humor i més terror que mai, i ho fa més recuperant la protagonista, Neve Campbell, disposada a passar tot tipus de canúcies, i amb el guionista Kevin Williamson, qui ho va crear tot plegat ara fa 30 anys, com a director. Els fans de Scream estan d'enhorabona.
Todo el mundo está siendo gestionado por inteligencias artificiales y estamos empezando a sufrir las consecuencias.
I està clar que la intel·ligència artificial ens inquieta. Cada vegada són més les propostes que giren al voltant d'aquesta tecnologia que canvia i canviarà el món. Aquesta setmana són dues, la francesa La Residència i Idília, l'òpera prima dels germans Sepúlveda, que seran avui a la projecció al Cine Arcet del Fan. La història de ciència-ficció intimista que vam poder veure ja a l'Atlàntida compta amb el suport d'IB3 i arriba a la gran pantalla carregada de premis del Madrid Indie Film Festival.
He pasado 19 años en el presidio. Me llamo Jean Valjean.
Los Miserables, el origen, és una producció francesa protagonitzada per un extraordinari, diuen, Gregory Gadebois, i se centra en les 150 primeres pàgines de l'obra de Victor Hugo, en el moment que Valjean recupera la llibertat després d'anys de condemna. Aquesta és la vostra, si vos han agradat, fins ara, les adaptacions fetes d'aquest clàssic de la literatura universal.
Hey, the lights on. I can see you. Hello out there. Hello.
I veure èpic serà el que més a prop estareu de veure un concert d'Elvis Presley. I el director Baz Luhrmann, que va dirigir ja Moulin Rouge, Romeo i Julieta, El gran Gatsby, ja ens va oferir a Elvis un biòpic fascinant i ara ens proposa un documental, asseguren, espectacular, ple d'imatges mai vistes fins ara.
I de més, el que ens donen a si la cartellera d'aquesta setmana és divendres i acabam la setmana laboral amb els sons de la setmana.
Para mí cuesta un poco comentar la tema esta y a ver, yo espero que pronto se termina.
Es difícil porque no me imaginaba que la guerra va a durar por tanto tiempo.
¿Qué ha pasado el mundo?
Puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana.
¿Qué molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23? ¿Pero qué problema hay?
Si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente.
Con los delincuentes mejor fuera que dentro.
He pogut treure els medicaments ara. He vingut de matí
y no funcionaba el programa.
A mí personalmente me ha ido bien, a los demás no lo sé.
Mos han anat tot superbé i bueno, alguns medicaments que mos fan falta sí periòdicament.
Creo que el obispado, en este caso, que tiene a disposición muchas habitaciones, tendría que ponerlas a disposición.
¿Dónde nos metemos 200 personas?
Van a haber mucho más problemas, va a haber mucho más delincuencia, va a haber mucho más entrada en casa, más ocupada en casa. Que está esto abandonado.
Temporalment no està tan lluny i ja va bé que mos donin unes claus per entendre millor el pensament d'una persona tan important per Mallorca i per la llengua catalana com a Sant Joan Alcover.
Arribat a les 9, repassam ara les notícies més destacades en aquesta hora de divendres. Comença la Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Palma, on es defineix el dispositiu per desallotjar les 200 persones que habiten l'antiga presó de Ciutat. I intervé també de la delegació del govern i la policia local, això quan avui comença el procés per recuperar la possessió d'aquestes instal·lacions.
Cort es compromet a cercar una alternativa residencial per a les 200 persones que hi viuen. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, el tinent de Batla de Palma, Javi Bonet, assegura que fa 3 anys que els serveis socials ofereixen alternatives a les persones que hi resideixen.
La realitat és que nosaltres fa 3 anys que estem fent censos, 3 anys que estem anant en serveis socials a la presó a oferir serveis de serveis socials i durant els darrers 3 anys només ha hagut una persona que ha volgut voluntàriament tenir aquests serveis. La resta de persones que han viscut durant